Aquestes ajudes, que amb una aportació màxima de 120.000 euros i basant-se en criteris poblacionals per a fixar el seu percentatge de subvenció, aprovarà la Corporació Provincial en el ple de demà. El president del Govern Provincial, Javier Moliner, ha assegurat que és una gran ajuda per a que els ajuntaments puguen comptar amb l'aportació de la Diputació, ja que garanteixen que, per molt menut que sigui el municipi, poden rebre tots els recursos que la Unió Europea fica a la disposició per a recuperar el seu patrimoni. És un pas més en l'aposta per recuperar i aprofitar totes les oportunitats que tenen aquests béns del patrimoni cultural per a seguir generant esperança i noves oportunitats de futur en els pobles de Castelló, amb especial importància en els més menuts i amb el major risc de despoblació. A més, la Diputació de Castelló demanarà al govern que extenga a la província de Castelló les bonificacions que han fet en la AP7 per a Catalunya. Serà en el proper ple del dimarts 18 de setembre i a través d'una declaració institucional amb el recolzament unànim de tots els grups polítics, tal com ha anunciat el portaveu i vicepresident del govern provincial, Vicenç Sales. Des del govern provincial alcem la veu per als interessos de la província, si bé és cert que la bonificació plantejada per el govern per a camions des de l'Hospitalet a Peníscola ajudarà a reduir la sinistralitat. És necessari contemplar també la gratuïtat entre Vinaròs i Castelló per als turismes fins que arribi el moment de la liberalització, tal com també ha demanat la conselleria. El text inicial, que sometrà a comissió el proper dimarts, assenyala que és la primera vegada que una mesura de bonificació als veïns, pagada amb el pressupost general i sense aportació de la comunitat autònoma, acabe en el límit provincial. I afegís que fins al canvi de govern i després de 2 anys de treball, l'actuació es preveia en aquestes dues autonomies i els actuals pressupostos ho permeten. A més, el nou pla urbanístic projecta l'eliminació del mur de la plaça de Bous de Castelló i transforma el seu entorn en un espai lliure d'ús públic. Eliminar el mur de la plaça de Bous, obrir el seu entorn com a espai públic transitable. És que el nou pla d'ordenació detallat, que roman exposada al públic fins al 8 de novembre, projecta la transformació de l'entorn de la plaça de Bous de Pérez Galdós per a posar en valor aquest edifici centenari i protegit i millorar la seva integració paisatgística en el Parc Ribalta. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, subratlla que aquesta proposta reflecteix alguns dels elements clau del nou plantejament urbanístic, com són la sensibilitat amb el patrimoni tant arquitectònic com ambiental i la voluntat de generar nous espais oberts a la ciutadania. Aquesta transformació urbana inclou un desenvolupament residencial amb una altura màxima de 5 altures, una reserva del 10% d'habitatge de protecció pública, l'enderrocament del mur que dona al Parc Ribalta, així com la zona de taquilles i la transformació del seu entorn com a espai públic obert. Continuem repassant actualitat de diferents municipis de la província de Castelló. Ens anem cap a Onda. L'equip de govern de l'Ajuntament prepara els pressupostos de 2019. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, i la regidora d'Hisenda, Sílvia Cerdà, han mantingut una reunió per assentar les bases dels comptes del proper any. Després de la trobada, Huguet ha explicat que van a seguir mantenint la línia dels pressupostos que ha elaborat sempre aquest govern municipal i que van a cercar que siguin uns comptes amb marcat caràcter social, conservant les col·laboracions amb la ciutadania i les associacions que ens permeten situar-los com a ciutat capdavantera quant a inclusió i cohesió social en la província de Castelló. Parlem ara de l'Hospital Universitari de La Plana. El laboratori d'aquest hospital ha obtès la renovació del certificat ISO 9001 complint així 12 anys de la implantació d'aquest sistema de gestió de qualitat orientada a l'admissió, processat i determinació de les proves analítiques de bioquímica i microbiologia. Aquesta norma acredita el compliment de rigorosos estàndards de qualitat en la gestió diària de les diferents proves i analítiques que suposa el reconeixement a l'esforç dels 33 professionals que formen part del Servei d'Anàlisi Clínics i Microbiologia, al front del qual es troben la doctora Sílvia Pesudo. Durant el passat 2017, el laboratori realitzava 2.394.000 proves analítiques i el laboratori de microbiologia altres 137.000. Parlem ara d'actualitat municipal, la que ens arriba des de Vila-real. En primer lloc, parlem del grup municipal Compromís per Vila-real, que ha presentat una moció al proper plenari per a exigir al govern de l'Estat que retire la declaració d'utilitat pública a l'associació Acteoir. El text, que també ha sigut presentat com a proposició no de llei per al seu debat en la Comissió d'Igualtat en el Congrés dels Diputats, a càrrec de la diputada de Compromís per les Comarques del Nord, Marta Sorlí, denuncia que aquesta associació, en lloc de promoure la tolerància o els drets humans, fomenta l'exclusió social dels col·lectius LGTBI. Els regidors del grup municipal s'han reunit amb Sorlí per a perfilar la moció que arriba a la ciutat després que al març de 2017 l'autobús Transfobi circularà pels carrers de València amb el retol «Els xiquets tenen penis, les xiquetes tenen vulva, que no t'enganyen». I des de l'oposició ha sigut el Partit Popular, concretament el regidor Carlos Gil, el que ha parlat de diferents temes relacionats amb la regidoria d'Esports. El primer d'aquestos és la denúncia per part del Partit Popular perquè l'Sporting Vila-real Futbol Sala se n'ha hagut d'anar a practicar el seu esport a les Alqueries.
Ha mandat de que el Sporting Vila-real Futbol Sala se'n va a les Alqueries a poder practicar el futbol sala. En això seran aproximadament uns 50 xiquets de base que tindran que practicar aquest esport fora de Vila-real. I per què ha sigut aquest motiu? Pues aquest motiu ha sigut per la falta d'instal·lacions. Duem 2 anys sense que l'Ajuntament posi a disposició del Vila-real Club de Futbol els terrenys per a poder construir l'enderrocat Campeó Llorenç. Des de que van començar PSOE i Compromís en les seues taxes a les instal·lacions esportives, a l'ús de les instal·lacions esportives, ha fet que el practicar esport per a aquests clubs s'ha encarit moltíssim, i després de 2 anys de moltes dificultats, pues este club ha pres la decisió d'anar a les Alqueries. Ens hem entrat de que...
D'altra banda, el regidor del Partit Popular també ha demanat servei d'ambulància en els diferents camps d'esports.
El passat dissabte n'hi va haver un altre. N'hi va haver un altre on un xiquet que juga en un infantil de l'Esportiu Vila-real, en el CEM, en l'ans del joc, va caure i va tenir una lesió lumbar. Una lesió lumbar que feia que pues, estiguera molt dolorit, i els entrenadors, pues, per precaució, van procedir a immobilitzar i a cridar a l'ambulància. L'ambulància va tardar 20 minuts, no 20 minuts de per part de la percepció dels pares, sinó 20 minuts reals en arribar a la instal·lació. El dissabte, com recordàvem, plovia prou. El xiquet, al tindre una lesió lumbar i tindre que estar immobilitzat, va estar 20 minuts estès en el césped del CEM, tapat en una manta per a que no agarrara fred i en diversos paraigües, pues, en paraigües per a que no es banyara massa. En la mesura o en la proposta que nosaltres fèiem, segur, i que s'estan arreplegant firmes des del passat mes d'abril, haguera fet que este temps d'espera, en lloc de ser 20 minuts, segurament hagueren sigut 3-4 minuts, en poder veure l'alcanç de la lesió que poguera tindre.
Des de l'equip de govern, el regidor de Cultura, Eduardo Pérez, així com el director artístic, Vicent Colonques, presentaven la tercera edició del Real Jazz, que es celebrarà aquest cap de setmana en el restaurant El Casino de la Fundació Caixa Rural. Era el director artístic, Vicent Colonques, del que explicava que una de les novetats era la presència de la Ràdio Valenciana, que farà emissió en directe des del casino. A més, també detallava tota la programació d'aquest Real Jazz. Com explicava el mateix Colonques, el divendres tindrà lloc l'actuació de FB Gypsy Quartet a les 7:30, a les 11, Àngela Forquet, també el dissabte a les 7:30 Arturo Serra amb l'artista convidada Celia Mur i a les 11 de la nit Txema Peñalver. Així com també el diumenge n'hi haurà representació femenina dintre del Real Jazz a les 12 del matí amb l'actuació de Nina Dinamita i la Swing Milicia.
Tenim a Nina Dinamita i la Swing Milicia. ¿Vale? És una banda quasi en la seva totalitat formada per dones, excepte pel bateria i el contrabaix. Una de les coses destacables també en aquesta banda, a banda de que està treballant tot el repertori dels anys 50, un estil ahí molt, en el que ara està molt de moda, no? En el ball, l'indie hop. A més van duent el vestuari a la manera de la música que estan treballant, val? Però jo destacaria el fet de per fi tindre la visualització femenina no sols com a cantant sinó com a instrumentistes, no? És una cosa que des del festival reivindiquem, el fet de la visualització de la dona dins del món de la música i en particular dins del món del jazz. Crec que intentem sempre que hi hagi una paritat suficient dins del festival, una representació important dins del festival de la figura femenina.
I tancarà el Festival de Jazz un gran d'aquest estil de música.
Per a mi i per a crec que tot qualsevol músic de jazz o aficionat al jazz, amb la figura més representativa del jazz valencià, el músic més internacional, la referència de qualsevol persona que vol apropar-se al jazz, que és Perico Sanbeat. Perico Sanbeat és un històric del jazz, és, la, com dic, la màxima representació del jazz, ja no sols a nivell valencià, ja no sols a nivell estatal, ja estem parlant d'un nivell europeu o d'un nivell mundial. De fet, molts artistes americans, quan venen de gira i necessiten un reforç, busquen el telèfon de Perico.
Doncs el diumenge a les 8 de la vesprada estarà l'actuació d'aquest gran músic al restaurant El Casino de Vila-real. Nosaltres arribem a la 1:10, una pausa, de seguideta et presentem més convidats.
Agricultor. Con Spintor Cebo, la lucha contra la mosca de la fruta y del olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y del olivo, aplica Spintor Cebo. Nunca fue tan fácil. Distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
En Sport 2 siguen de rebajas, pero de las de calidad, las de verdad, sin fantasmadas. Solo en primeras marcas, todo en equipaciones de fútbol de la liga y del resto del mundo. Y chándal, sudaderas, botas, zapatillas, todo lo actual está de rebajas en Sport 2. Y en su tienda de oportunidades, récord en descuentos especiales. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Torrehermosa y Solares, Vila Real. Rebajas sin fantasmadas.
I was scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Toca tornar a la rutina, pensar en els bons hàbits si no els teníem abans de l'estiu, i una de les propostes ens arriba de Outdoor Personal Trainer, i per això tenim així el seu responsable, a Ramon Sánchez. Ramon, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, hablábamos, toca volver a la rutina. No sabemos si en tu caso, como responsable de esta iniciativa deportiva, la hablaremos, has notado, ¿no?, que la gente pues se ha dejado un poco durante estos meses de verano y toca, ¿no?, volver a la rutina.
Sí, la verdad que septiembre es como el nuevo enero y la gente pues quiere retomar otra vez sus buenos hábitos, el deporte, y volver a engancharse y sentirse un poquito más saludable después de los excesos de verano y fiestas del pueblo. O sea que sí, se nota.
¿Cuál es la propuesta o qué es para la gente que no conozca Outdoor Personal Trainer?
Pues nosotros somos una empresa de entrenamiento personal o de entrenamiento para grupos reducidos, donde nos centramos sobre todo en trabajar la salud. Entonces buscamos un poquito que la gente que a lo mejor empieza sin un cierto nivel o nunca ha hecho deporte o no le gusta el deporte, pues tenga la opción de poder entrenar adaptado a su nivel, sin agobios y poco a poco que le vaya gustando el pasárselo bien, el ver que hay otra manera diferente de hacer deporte. No solo la típica manera de ir al gimnasio o de ir a correr. Es algo diferente, al final hay que probarlo. Es un método diferente de trabajo. Trabajamos al aire libre y ahora te contaré un poquito más.
Claro, porque suponemos que muchas veces es fácil no mantener a la gente enganchada porque siempre encontramos una excusa u otra. Ay, pues hoy mira, hoy está un poco nublado, hoy me duele la espalda, ¿no? Para no seguir con estas buenas rutinas deportivas.
Sí, al final lo importante es engancharse a algo que te guste, pero sí, la gente suele tener muchas excusas a la hora de empezar, le da pereza. Hace mucha calor, hace mucho frío, siempre hay algo que nos ronda por la cabeza para que nos impide progresar. Entonces hay que tomar un poquito de responsabilidad también nosotros, ver cómo estamos, ver cuál es nuestro objetivo, porque cada persona tiene uno diferente, de ahí los entrenamientos personales, y sobre todo ir cogiéndose progresivamente. No podemos estar 5 años, 1 año, 3 meses sin hacer nada y después volver al 100%. Entonces hay que ir muy progresivo, tener paciencia con nosotros mismos y poco a poco se ven los resultados, porque al final esto es como cambiar un poco de hábito, reeducarse un poco también, igual que en la alimentación, en el deporte. Ver que sin necesidad de agobiarse, obsesionarse, se puede conseguir un físico saludable.
Comentabais, ¿no?, en redes sociales, ahora comentaremos dónde os pueden encontrar, que hay que olvidar, ¿no?, la báscula. Muchas veces dejar el peso de lado, porque aunque hagas deporte, si ganas músculo, al final el peso que se pierde de una forma se gana de otro, ¿no?, que no es el peso el objetivo.
Sí, claro. Eso es un error muy típico. Lo que buscamos es que la gente se olvide un poquito del peso, el peso total, la báscula, y empiece a verse un poquito más a nivel global, de ese peso que tengo, en qué consiste, cuánto porcentaje de grasa tengo, cuánta masa muscular tengo. Para eso trabajamos también con una nutricionista, que ella es la que nos hace como una composición corporal y nos pone un poco en alza vernos a nivel global. Entonces, para no caer en obsesiones, es importante también verlo con una perspectiva más objetiva. Y claro, la grasa es lo más importante, porque intentamos que con el método de trabajo que tenemos afinar un poquito más, vernos un poquito mejor, pero sobre todo a nivel visual, a nivel de tallas, también mejoramos la autoestima, a nivel mental también trabajamos mucho. Si no caemos en quererlo ya todo, todo muy rápido, buscar, me pongo en forma ya dieta 2 meses y luego, claro, se acabó y no creamos esa adherencia que buscamos con hacerlo un poquito más liviano y más a la larga, más no empezar 5 días a la semana deporte, 5 días a la semana dieta estricta. A medio corto plazo eso se olvida y volvemos a los hábitos porque no estamos preparados. Hay que intentar equilibrarlo un poquito más.
Suponemos, ¿no? Comentabas que ofrecéis una propuesta de deporte diferente, pero ¿por qué consideras que es interesante apostar por un entrenador personal, ya sea personal individual o en grupos reducidos?
Sí, lo que buscamos es trabajar algo diferente porque la gente no está acostumbrada a un trato más personal o un trato más adaptado. Está acostumbrada a lo mejor a ir a un centro deportivo y pues lo típico, hacer trabajo de fuerza pero solo con pesos, que nosotros también lo trabajamos, pero todo sin a lo mejor un asesoramiento más directo. Entonces aquí lo que buscamos, aparte de trabajar la fuerza por separado o el cardio por separado, es aunarlo un poquito más con sistemas de métodos de intervalos, ¿vale? Trabajar un poquito más la calidad, no solo tiempo por tiempo. Tengo una horita, voy a hacer una horita de correr. Tengo una horita, me voy al gimnasio y a lo mejor en el gimnasio voy un poco perdido. No sé cómo hacerlo porque no todo el mundo le gusta el deporte, no todo el mundo tiene experiencia. Entonces tienes que comprender a la persona que tienes delante entrenándola. Y esa persona a lo mejor es una persona que no tiene experiencia o no tiene ganas de entrenar, no le gusta el deporte, pero que empieza por salud y al final se queda porque tiene un cambio en la mentalidad, el cuerpo le pide hacer deporte, se ve cada vez mejor. Entonces, al final el entrenador, lo que estamos haciendo, el preparador físico, lo que hacemos es optimizamos tu tiempo, te decimos lo que tenemos que hacer siempre de una manera saludable, siempre de una manera adaptada. Siempre para todos los ejercicios hay progresiones para no empezar. Si no sabemos hacer unas flexiones simples con las rodillas en el suelo, no podemos hacer dominadas, por ejemplo. Entonces ayudamos a ganar una fuerza de base, ayudamos a que la persona vaya cogiendo confianza y autoestima también, en todo en global, no solo a nivel físico.
Y suponemos que también una de las ventajas es que muchas veces las posturas no son las más adecuadas o cuando se coge peso, ¿no? O la pose de las flexiones, pues es importante, ¿no? Que también podáis hacer este asesoramiento para que el cuerpo no se resienta por una mala práctica.
Claro, eso es muy importante porque muchas veces la gente, pues por economía o por que no tiene tiempo o tiende a me bajo una aplicación y miro los ejercicios, miro en el YouTube, que está bien, puedes cumplir la función, pero siempre sabiendo qué estamos haciendo, porque de lo que hago a lo que realmente estoy haciendo si luego me veo, puede ser muy diferente. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es corregir mucho, asesorar mucho, hacer los ejercicios muy progresivos para que primero obtengamos una buena técnica y luego a partir de ahí ir trabajando sobre esa técnica, complicar el ejercicio, ponerle peso, ponerle resistencias, quitar apoyos, pero siempre partiendo de una buena base y de una buena técnica. Luego ya tendremos tiempo de hacer más repeticiones, de hacerlo más rápido, pero si no tenemos esa base, al final fomentamos a que el cuerpo esté más rígido, a que el cuerpo tome malas posturas y más posibilidad de una posible lesión.
También otro aspecto destacado es la parte al aire libre. Claro, aquí aunque tenemos una buena climatología en general, la gente quizá no está muy hecha, ¿no?, a practicar deporte de forma individual o colectiva bajo las instrucciones, ¿no?, de un preparador al aire libre. Suponemos que poco a poco también se van haciendo.
Sí, claro. La verdad que nosotros llevamos 3 años ya con nuestra empresa y Al principio costaba un poquito más, pero la gente, como tú decías, aquí es que tenemos un clima genial y la verdad que durante todo el año, menos 2, 3, 4 semanas de, entre comillas, frío, porque comparado con otras comunidades, aquí tenemos casi siempre sol y buena temperatura, es un punto a favor nuestro que tenemos que utilizar. Entonces, claro, lo que buscamos un poquito es, si me paso mis 8 horas trabajando, encerrado entre 4 paredes, por decirlo así, buscamos que al salir a hacer deporte intentemos cambiar un poco el chip. Entonces, al aire libre, con un buen paisaje, o en el parque, en la ermita, incluso vamos también a los Massets a entrenar, si tiene un buen terreno o zonas donde se pueda entrenar. Eso también hace que estimule un poquito más, se haga un poco más ameno para el usuario. Entonces, la verdad que potenciamos eso y buscamos que la gente no pierda esa motivación metiéndose otra vez entre 4 paredes. También es verdad que desde nosotros lo que hacemos es que la gente busque un poquito el entrenar fuera con nosotros, pero que también realice otras actividades, que pueda hacer pádel, que pueda mantener también el gimnasio si es que le gusta, que pueda ir a nadar, que pueda correr. Cualquier actividad es buena, pero siempre complementada con la preparación física que nosotros le proponemos. No cerramos puerta a ninguna actividad, o sea, al revés, completamente es complementario a lo que nosotros trabajamos. Y de hecho lo que fomentamos es eso, una vida activa y una actividad sobre todo saludable. Haz lo que te gusta, pero con una preparación física previa. No busquemos estar en forma corriendo, no, al revés. Tenemos que estar primero en forma y luego corremos, luego nadamos, para que el cuerpo esté fuerte y aguante las tensiones.
Sí que es importante, y también comentabas, ¿no? Estas 8 horas, claro, esto hará que la gente, pues la disponibilidad horaria no sea toda, y por eso es importante que vosotros también os adaptéis a estas necesidades, ¿no? A la disponibilidad de la gente.
Sí, sí, sobre todo eso es uno de los puntos más a favor para la persona que llevamos, porque nosotros siempre intentamos adaptarnos. Pues a lo mejor hay gente que va a turnos, pues tienes que buscar el horario que mejor le venga, o a lo mejor esa persona está de vacaciones o está de viaje. Entonces, cada usuario tiene, entre comillas, sus problemas que nosotros tenemos que solventarle, porque no todas las semanas vienen a entrenar todos los días, sino que hay gente que busca entrenar una vez a la semana y complementarlo con la natación que antes hablábamos, con ir a correr, a lo mejor vienen 2 veces por semana, a lo mejor entrenamos 2 veces al mes, pero le enviamos las rutinas para que pueda optimizar su tiempo cuando entrene solo, pero siempre sabiendo hacer los ejercicios correctamente. Entonces, cada uno busca una fórmula para mantenerse en forma y a lo mejor le puede salir más económico o menos, pero siempre buscando el poder hacerlo lo mejor posible y para conseguir una forma física, porque si no, claro, esto no vale, hago una vez deporte durante el mes y luego ya lo tengo bien, ¿no? Hay que buscar la continuidad, es muy importante la constancia.
Así que vemos que se puede hacer, ¿no? Siempre con vuestro asesoramiento y la flexibilidad. Has comentado, ¿no? Pues el tema de cuánto cuesta, cuánto no cuesta. Eso, lo mejor es que se pongan en contacto. Creo que en redes sociales también tenéis la información genérica, aunque pues cada persona se podrá adaptar, ¿no? a lo que ella pueda.
Sí, claro. Nos pueden buscar en Instagram o en Facebook, en Outdoor Personal Trainer, y allí también aparece nuestro número de teléfono. Y sí, sí, o sea, es importante que intenten cambiar un poquito el chip y que vean otra manera de entrenar, otra manera de ver el deporte, que nos lo podemos pasar bien. No hace falta sentirnos obligados o sentirnos mal porque hoy no he ido, no. Nosotros fomentamos un poquito ese equilibrio, el poder entrenar pero pasándonoslo bien y que poco a poco nos vaya gustando más hacer deporte, porque tenemos casos de mucha gente que ha empezado por estética o porque a lo mejor le sobraban unos kilitos, o gente que por salud el médico le había recomendado hacer deporte pero ninguno se le acoplaba a ellos. Entonces, claro, poco a poco van viendo que hay otra manera de disfrutar del deporte y al final repercute en la salud. Te quita también de muchos medicamentos. Hay gente que viene con dolores de espalda y nosotros hacemos un poquito ese refuerzo de core, ese refuerzo de espalda. Buscamos alternativas saludables para que esa persona, sin hacer, entre comillas, burradas, pues pueda estar mejor y al final pues se dejen esa medicación que tengan o a lo mejor puedan, les estimule comer un poquito mejor también. Al final es todo es como una rueda. La mente, el cuerpo, los hábitos, todo es como una rueda. Si favorecemos y estimulamos que la gente busque cosas positivas, bien, si al final obligamos o forzamos mucho a la gente a ir por donde nosotros queremos, la gente se agobia y al final se deja.
Así es, así que vemos también un abanico muy amplio de perfiles, así que suponemos que cualquier persona, sea su nivel el que sea, puede ir y vosotros le ayudaréis, ¿no? Iréis de la mano con esta persona.
Sí, la verdad que tenemos bastantes tipos de personas. Y sí, sí, hay que ayudarlos de cualquier manera, cada uno con un perfil muy determinado, siempre estudiando su caso. El primer día siempre lo que buscamos es conocerlos un poquito más, pasamos como una entrevista deportiva, vemos si han tenido lesiones, si han tenido alguna enfermedad, qué tipo de deporte realizan, cuál es su estilo de vida, horas que pasan sentados, horas que están activos, si hacen mucho deporte, si han hecho anteriormente. Entonces nos hacemos una composición de lugar y a partir de ahí trabajamos adaptando al nivel, porque cada persona va a entrenar de una manera diferente. Pueden ser los mismos ejercicios, pero con una complejidad diferente. Y al final lo que se trata es de que esa persona la ayudemos a que mejore y a que cada vez se vea mejor y esté mejor consigo misma a nivel mental y a nivel físico sobre todo.
Así que vemos, Ramón, en este nuevo enero que has dicho, ¿no?, este inicio de curso, la gente que no se lo piense dos veces, que se active si no lo han hecho y que, bueno, que confiar en profesionales que los guiarán en cada paso que den.
Claro, es muy importante que sientan que se puede empezar cuando uno quiera, que nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde ya a nivel de edad tampoco. Tengo 50 años, tengo 60, y yo soy muy mayor ya. No, se puede empezar en cualquier momento, se puede empezar en cualquier época del año. Las excusas cada uno puede tener las que quiera, pero siempre es importante ver qué es lo que queremos, cuál es nuestro objetivo, marcarnos objetivos realistas a medio plazo y empezar a trabajar sin agobios. Poquito a poco iremos viendo cambios. Por pequeños que sean, siempre serán un avance. Entonces eso es lo que tiene que pensar la gente. No hay una pastillita que nos diga, me tomo esto y ya tengo mi horita de ejercicio al día hecha, ya tengo mi comida bien hecha. No, no hay atajos. Al final se trata de ser constante, de hacer las cosas bien y nosotros estamos ahí para ayudarlos.
Pues esperemos que podáis ayudar a mucha gente. Ramón, desde Outdoor Personal Trainer, muchísimas gracias y hablamos pronto. Un placer.
Gracias.
Y més assumptes a la 92.2 de la frecuència modulada. Aquests dies està parlant de mobilitat a la ciutat, està aquesta setmana de la mobilitat, però també des del consistori, en concret des de les regidories de territori i mobilitat, s'està treballant en aquest pla de mobilitat urbana sostenible. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta iniciativa, tenim a l'altra banda del fil telefònic al regidor responsable de l'àrea, Emilio Biol. Molt bon dia.
Molt bon dia a vostès.
Estem parlant de mobilitat, que diguem era un dels assumptes, no? Una de les temàtiques pendents a la localitat i que la ciutadania reclama des de fa molts anys.
Pues bé, com vostè diu molt bé, el tema de la mobilitat a la ciutat de Vila-real, anem a dir-ho així, ha vingut una miqueta tardent, no? Cal recordar que, per exemple, la qüestió que ens ocupa, la redacció d'un pla de mobilitat, és per als municipis de 50.000 habitants, pràcticament, fins i tot jo diria que més que una obligació legal, i un pla de mobilitat que va servir o ha de servir per tal de fer des de la perspectiva del trànsit d'automòbils, des de la perspectiva dels aparcaments, des de la perspectiva dels processos de peatonalització de la ciutat, per tal de saber com ens manegem i com fer-ho de manera menys agressiva per al medi ambient, més ràpida i més còmoda, no? És a dir, un conjunt de necessitats que té la ciutat i de realitats que té Vila Real i que és necessari estudiar per prendre decisions. El PEMUS, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, és això. I per això mateix que en aquests moments ens trobem en una fase de participació ciutadana i aquesta fase de participació ciutadana, en el moment en què ens quedem, darrere ha quedat ja una participació del Consell de Participació de Vila Real, on els agents han dit la seua, els tècnics municipals han dit la seua, i ara volem que la gent de a peu, o sigui, tots, pues, puguem participar. Per això hem articulat una enquesta que està penjada en la pàgina web. És molt fàcil de trobar, hi ha que entrar en la pàgina web de Vila Real, inici, mapa de la web, mobilitat, i allí tindran tant l'enquesta com el document d'unes 25 pàgines que recull algunes de les actuacions a emprendre i també la metodologia que inspira aquest document. Per tant, jo aprofite des de Ràdio Vila Real, que amablement han posat els micròfons a la nostra disposició, per invitar els ciutadans de Vila Real a que entren a la pàgina web de Vila Real i facin aquesta enquesta i on expressen pues, les seues opinions al respecte d'allí que, de lo que se'ls pregunta. Al mateix temps, n'hi ha també simplement un correu electrònic, mobilitat@vilareal.es, és molt fàcil, en valencià, mobilitat@vilareal.es, on poden adreçar-nos qualsevol de les suggerències al respecte de la mobilitat en Vila Real. Autobusos, aparcaments, trànsit, senyals, etc., per tal de debatre-ho i insertar-ho o no en aquest pla de mobilitat per tal de fer un document sobre el que ens interessa útil per als ciutadans.
Més enllà d'aquestes opinions o de les propostes que puguen arribar de la ciutadania, també vostès, com a veïns de la localitat, quins consideren que són els aspectes que primer s'haurien de treballar dins de la mobilitat? Perquè també, per exemple, xarxes socials es veu sempre, no?, gent que diu, mira, ahir ja s'estan fent carrils bicis en altres municipis, s'està potenciant, i així com bé havia comentat vostè, com que s'havia quedat una miqueta endarrerit aquest assumpte.
Bueno, mire, el tema de la mobilitat és de veres que les grans ciutats és un tema de primeríssima magnitud, no? És a dir, pensem en ciutats grans del nostre voltant, com per exemple València, no? Ara estava la problemàtica dels patinets, etc. No? És de veres que aquest és un tema que les ciutats intermitges com les nostres o ixa ciutat que és poble o ixa poble que és ciutat, com és Vila Real, és un tema, podrem dir-ne avui per avui, almenys que no està en el debat urgent, no? Però és de veres que n'hi ha algunes qüestions que els vilarealencs estan patint, no? És a dir, algunes preguntes deixen a l'aire perquè tots ens les fem i que el pla de mobilitat ha donat respostes o ha donat idees, no? És a dir, per què anem en automòbil a molts llocs que podríem anar a peu? Per què tenim un autobús intraurbà que la gent de Vila Real no solament no l'utilitza, sinó que no el coneix? Per què no som més usuaris de la bicicleta? Per què jo hem d'incrementar les zones de peatonalització? Bueno, pues que els veïns ens ho diguen, no? Ens fa falta més aparcaments? On? En fi, tota una sèrie de qüestions que creiem que són indispensables, no?, el tractar-les. I si me permetis,
sí,
m'agradaria parlar una miqueta d'aquest bus que li comentava, no? Uh-huh. Estem en estos moments reordenant aquest autobús que li costa a la ciutadania aproximadament 4.000 euros al mes i que, com els he dit, i els agents segurament alguns se l'acabaran de descobrir de les meues paraules, és un autobús invisible i que té un ús molt limitat. Estem precisament en aquests moments a veure com ho fem per a que les parades, els temps, les arribades d'aquest autobús siguin útils. Volem fer-lo que arribi als centres de salut. Volem fer-lo que arribi als col·legis. Volem fer-lo que arribi als recintes esportius, per tal que els usuaris de Vila Real el gasten. Tenim obligació legal, com a ciutat major de 50.000 habitants, de tindre aquest autobús. un autobús que pràcticament la gent només l'agafa per anar a l'hospital, i poqueta gent. Per tant, dintre de l'obligació que tenim que prestar, anem a fer-lo útil amb un objectiu, que la gent l'utilitzi, perquè quan més utilitzem aquest autobús de Vila-real, pues, en fi, la ciutat hi serà guanyant. Vull adelantar que una volta tinguem aquest estudi fet, conforme va dir l'alcalde de Benlloc, aquest autobús, fins que s'aprova aquest pla de mobilitat, aquest autobús, que actualment és de pago d'un euro, un euro deu, crec que val, serà, una volta implementem el servici, una volta estigui definit les parades, una volta ja estiguem en la nova època, serà gratuït per tal de fomentar l'ús d'aquest transport públic dins de Vila-real fins que s'aprove aquest pla de mobilitat urbana sostenible. I, bueno, des dels objectius d'esta regidoria, des d'este pla de reordenació i de fer visible este autobús intraurbà, una de les iniciatives, si m'ho permeten, també, pues, en fi, entre altres coses, per a fer-lo visible i perquè és el color corporatiu d'aquest ajuntament, este autobús que actualment passa desapercebut, pintat en gris, ho pintarem de groc en el color corporatiu de la ciutat, entre altres coses, per tal de fer-lo més nostre, més visible i, per tant, més atractiu per a l'ús.
Quins tempos? Sabem que és complicat, no?, i que l'administració, el ritme pot ser diferent al que la gent de peu de carrer vol, però quins tempos tenen per a ficar aquest servei, com bé ha comentat, que seria gratuït durant els mesos fins que s'aprove aquest pla de mobilitat?
Doncs pues mire, jo espero que al llarg del mes d'octubre, puguem estar dins de la nova època. I parlant de la nova època, me referís les parades reorganitzades. Estem estudiant en l'empresa i els tècnics de mobilitat, millor dit, el tècnic de mobilitat, si manegem alguna parada en funció de donar un millor servei. Possiblement canviem també l'autobús a un autobús de menys consum. I, bueno, ja li dic, jo me donaria per satisfet, això sí, que fora en este mes d'octubre que li he dit, però, bueno, jo crec que sense fallar i encara que els temps de l'administració, com vostè diu, són diabòlics, no?, si me permeten l'expressió, sí. Jo diria que abans d'any nou, pues, quasi bé segur.
I la previsió, si no es modifica, és que aquest pla poguera estar aprovat, segons consta en el document que havia comentat vostè, abans del 30 d'abril, no?, pel consistori.
Bueno, sí. Bueno, jo... ja saben que el pla de mobilitat, que ens ha costat aproximadament 90.000 euros, del qual la meitat hem rebut una subvenció de la Generalitat Valenciana. Jo calcule que anant tot bé i en aquests temps de l'administració, que els dic, no? Jo calcule que el pla de mobilitat pot estar aprovat més o menys o bé abans de les eleccions del mes de maig de l'any que ve, o bé immediatament després. Per tant, jo calcule que sobre l'estiu de l'any que ve. Però, bueno, en aquest cas, el tema de les eleccions, això és el menys important, no? Uh-huh. L'important és que fem una bona feina i que els ciutadans de Vila-real vegin que l'autobús de Vila-real, a l'interior de la ciutat, el servís per a desplaçar-se d'una manera gratuïta durant el temps que s'aprova el pla de mobilitat i després que el siga útil per anar de punta a punta de la ciutat, per anar a veure a ta mare, per anar a veure als amics, per anar al cinema, per anar a l'escola, per anar a l'institut, per anar al centre de salut, per anar a l'hospital, no? Per anar al futbol, inclús, si m'ho permetis, no? Per tant, o per anar a les distintes ciutats esportives que té Vila-real, i de manera que els xiquets, per exemple, pues, pogueren anar fins i tot quan tinguin ja una certa edat, pues, agafant l'autobús.
I per anar a la Jaume primer, perquè ens va comentar la regidora de Joventut, que també ara serà l'àrea que vostè dirigís, la que, diguem, puga gestionar aquest servei, com està? Perquè també s'ha criticat, no?, que aquest inici de curs no funcioni, aquest servei.
Pues mire, jo el que puc dir és que esta és una temàtica que a mi m'ha caigut damunt de la taula exactament el dia 10 de setembre. El dia 10.
L'inici de curs a la Jaume primer.
Per tant, a partir del dia 10... Nosaltres hem posat a treballar, però, bueno, conforme ha dit vostè, els temps de l'administració no són curts i, per tant, jo no estic en condicions, ni vull, ni és el meu estil, enganyar a ningú, no? És a dir, el bus de la Universitat Jaume I estarà quan estarà, però sí que vull subratllar que a la meva conselleria i a la meva gestió ens arriba el dia 10 de setembre del 2018, per suposat.
Així que per ara no hi ha avisos de que entri en funcionament. Almenys...
Bueno, jo no puc ser més clar, és a dir, jo el que puc dir-li és que és un tema que ha portat joventut des de l'any 2011 o des de que es va crear i, per tant, jo el porto des de fa 4 dies, dir-lo res més, no? Per tant, jo sí que puc dir-lo és que des de fa estos 4 dies estem intentant pues, avançar en el tema i no és fàcil.
També tornant al pla de mobilitat, un aspecte, no? Hi ha moltes activitats que es podrien fer, però un que crida l'atenció, perquè crec que s'havia plantejat altra opció, que era fer, diguem, una plataforma intermodal d'autobusos a l'estació de trens, ara es planteja l'entorn de la plaça del Llaurador. No sabem si això podria ser endavant o, diguem, és només una proposta.
Bueno, tinc en compte que este pla de mobilitat que està redactant una empresa, la que va guanyar el concurs, entre les seues feines està el proposar iniciatives, no? Iniciatives que se proposen i iniciatives que poden ser acceptades o poden ser incloses en este pla de mobilitat o no. Bueno, és de veres que l'empresa fa una proposta en esta zona de la plaça del Llaurador. Bueno, per al debat, per això fem l'enquesta, eh? Per això es fa el pla, no? Per tal de que aportem idees. Bueno, pot ser que a lo millor en comptes d'una estació com proposa, més o menys central, pues, pugui ser una bona parada, no? De referència, com pot ser la parada de referència de la bàscula que coneixem la gent de Vila-real. Per tant, jo dono per benvinguda la idea i, bueno, en estos moments se tracta pues, d'estudiar-la o d'estudiar-la, no? I a partir d'ahir ja veurem. Siga com siga, sí que sembla que està fora de dubte que la parada del bus, que està en la plaça del Llaurador, que ara està en el sentit sur, de la circulació a la dreta, no? És una parada que avui per avui és una parada més i que tot apunta que hauria de ser una parada molt més important, no? I jo crec que la idea de la empresa no és tant, a lo millor, fer allí la parada del bus, l'estació de busos, no? Sinó, evidentment, donar-li rellevància a esta parada, que seria la que permetria pues, parar als usuaris d'autobús i pujar o baixar per tal de caminar o accedir a llocs en esta zona de l'Estadi de la Ceràmica o de la plaça del Madrigal, no? Per tant, insistís, estem en un moment d'idees, estem en moment de debatre-les i estem en moment d'afinar per tal de que les propostes siguin útils a Vila-real des de la perspectiva de la mobilitat. Això és el que pretenem.
També en aquest document apareix la supressió de barreres físiques, un aspecte que des del consistori ja es treballa, també millorar els recorreguts peatonals, per exemple, amb aquest pla d'encenem la sèquia. Així que ja s'està treballant, no? També en diferents branques per a intentar arribar a aquest objectiu de la mobilitat a Vila-real.
Sí, mire, aprofitant que vostè diu això, una de les idees fonamentals d'aquest pla de mobilitat és que per a aquest govern, com diem, les persones són el primer i, per tant, també en l'àmbit que ens ocupa, les persones, és a dir, els peatons dels vianants és el primer, no? No volem descuidar aquest peatge que hem de pagar pel tema dels aparcaments, no? De la falta d'aparcament, però per a nosaltres el peatón és allò primer, no? I, per tant, bueno, pues mire, jo, vostè ho ha dit més o menys entre línies. En aquesta línia del peató, lo primer, estem treballant també en un pla director sobre usos i serveis en la Séquia Major. Precisament, mire, el dia 27 de setembre a les 11 tenim una reunió amb els tècnics de l'Ajuntament on volem pensar i volem posar les claus directrius per fer d'aquest espai, evidentment, un dels espais privilegiats per als peatons de Vila-real. Estem també treballant en Vila-real sobre una campanya de potenciació de la peatonalització en la ciutat. Vila-real és una ciutat que es pot anar a peu a tots els llocs, fins i tot als polígons industrials, no? Per tant, anem a encetar una campanya basada, en uns mesos, evidentment, basada en el peató. Ens interessen les persones i per això haurem de fer itineraris segurs, haurem de fer itineraris còmodes i en això estem. Però insistís, mirem en un ull en el peató, en l'ull més important del peató, però també en l'altre ull no descuidem pues, l'aparcament. I mire, aprofite per a dir-li que en breu licitarem en licitació oberta i per tant estem allargant una miqueta, però jo crec que abans de l'any 2019 segur anem a fer una remodelació de la plaça de l'Estacioneta, de l'Estacioneta de la Panderola, amb un objectiu prioritari. Amb remodelar el perímetre de lo que és la plaça de l'Estacioneta per tal de guanyar exactament, crec que són 71 places d'aparcament, en un lloc on realment aparcar és molt, molt, molt difícil i on les associacions de veïns, els mateixos veïns, els mateixos usuaris del centre de salut, de l'escola Sartou, fins i tot els usuaris del Madrigal mostren aquest dèficit. No? Per tant, en resum, ja li dic, aquests serien els dos carrils per on aniria el tren de la mobilitat, si m'ho permet. No? És a dir, prioritat per a les polítiques de peatonalització en general, però sense descuidar el tema dels aparcaments, i els exemples que li he posat pues, poden servir.
I sí que ja per últim, regidor, després d'aquests avanços que ens ha donat, que anirem parlant a mesura que es concreten, recordar, no?, que està aquesta enquesta i que ja que la gent moltes vegades parla, no?, i diu és que se pot participar, no se pot, ara es pot participar, doncs està l'enquesta, no?, per a què ho puguem fer.
Evidentment, ara mateix només els oients de Ràdio Vila-real deixen d'escoltar-nos, si ho tenen a bé, doncs poden entrar en la pàgina del web de l'Ajuntament de Vila-real, insistir que entrar en inici, mapa de la web, mobilitat, i automàticament es deixaran moltes informacions, però entre elles dos documents importants. Un, aquests 25 fulls amb imatges del PEMUS, del Pla de Mobilitat, i per un altre costat, l'enquesta. Podem pegar-se una llegideta al primer per tal de contestar l'enquesta, o si ho preferixen, directament l'enquesta.
Doncs esperem que siga molta la gent que participi per a que després siga una actuació més acurada a les necessitats de la ciutadania. Regidor, moltíssimes gràcies per atendre la nostra cridada i parlem prompte, un plaer.
Moltes gràcies a vostès i a Ràdio Vila-real.
Llega a Vila-real la Clínica Robles, especialistas en injerto capilar, desde 1.500 euros o en cómodos plazos de 40 euros al mes. Resultados garantizados. Clínica Robles, Avenida Pío XII 74, Vila-real. Infórmate al 964 10 37 70. No somos franquicia.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto al mejor precio sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza, solo me basta mis amigos y un traguito de cerveza.
Un dilluns més, tanquem el programa amb l'opinió, en aquest cas ens arriba des del Partit Socialista, de veu de Sabina Escrig.
Estem aplegant al final de l'estiu. Les vacances van acabant-se amb el començament dels colors de la tardor, però no per això hem de deixar d'enviar a la gent a unes inusuals vacances. Jo enviaria de vacances al senyor Casado, la senyora Bonís i el senyor Folgado al racó de pensar. No hi ha motor benefici per a aquells que desvirtuen la realitat o volen fer-la veure d'una altra forma que enviar-los a meditar i pensar el que han dit o el que han fet. De fer, tant el senyor Casado, la senyora Bonís o el senyor Folgado han fet poc. I el que han passat i va ser en la seva oposició en desprestigiar allò que fa l'adversari polític. Com es pot criticar la universalització de la sanitat pública? Com es pot estar en contra de que totes i tot visquen o on visquen i vinguen d'on vinguen no puguen tindre una sanitat pública i de qualitat? Al racó de pensar. Al racó de pensar tenen que anar el senyor Casado, la senyora Bonich i el senyor Folgado per a que mediten per què no es pot universalitzar la sanitat. Com es pot fer fum de l'augment de les beques per als estudiants? Però és que totes i tots no volem que els joves tinguin dret a una educació? Per què el no tindre recursos econòmics el té que deixar sense poder estudiar? El govern de Sánchez augmenta les beques. Aleshores, senyor Casado, senyora Bonich i senyor Folgado, al racó de pensar. I es pot estar en contra de les futures lleis per a lluitar contra la bretxa salarial, la derogació de les taxes judicials, la reforma laboral, l'eutanàsia, o un importantíssim pla integral contra la violència infantil o l'explotació sexual? Hi ha molt que fer, El govern d'Espanya té un camí molt difícil per davant i, a més de lluitar contra la situació econòmica i social, han de lluitar contra l'antítesi d'una oposició que, en vegada d'ajudar a construir, es dediquen a crear fantasmes per empobrir la política. Estimar la nostra terra és recolzar tot allò que beneficia a la ciutadania. Aleshores, senyor Casado, senyora Bonins i senyor Folgado, al racó de pensar. La nostra terra, el nostre país i la nostra gent es mereixen una oposició constructiva. Pense-ho vostè.
Jo no necessito vacaciones ni dolores de cabeza.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Todo lo que tengo se ha convertido en polvo. En un incendio y desde que estamos juntos, mi casa es un desierto, la tuya es el desván de todo lo que siento y gira, gira por ti, yo seguiré mirándote a los ojos, escondido y tapando mis miedos, vuela, vuela hasta aquí.
Dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Aquí te espero yo. Giramos siempre juntos, nos dimos tantas vueltas, volver al mismo punto ya no compensa y nos quedamos a punto, mirando el precipicio, gritando fuerte, sálvese quien pueda. Mirándote a los ojos, escondido y tapando mis miedos. Vuela, vuela hasta aquí, que yo te espero con brazos abiertos. A ver si se estrellan nuestros cuerpos y algunos días sale el sol. Que aquí te espero yo. Gira, gira hasta mí. Que aquí te espero yo. Llámame los días que lo necesites. Creo que me quieres, pero no lo dices. Y algunos días sale.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
La pilota roda.
Futbol a Ràdio Villarreal. Dijous, a partir de les 5 i mitja de la vesprada, Villarreal Rangers. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per A Bordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mother Arbo, Canem, Canos Impresors, Catering Ester, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Robles, Consum, Cristalería Brock, Daswell Auto, The Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Ibero Electra, Joyería Lola Álvaro, London Bridge, Maver Auto, Magic Roba Infantil y Juvenil, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Papelería Zumar, Real Export, Serigrafías Libra, Supermercados Caix Domestic, Tenis Trainer, Tot Descans y Vedat Castellón. Radio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol.
Villarreal Esports. Radio Villarreal.
Anem allà, 2 i 4. Sempre, bueno, des de fa anys tinc molt clar que el futbol, a més de tindre bons futbolistes, de tindre bons entrenadors, de tindre tot el que fa falta i més per a tindre un equip de futbol espectacular, necessita i sempre viu d'algo més. I s'algo més és l'estat d'ànim. L'estat d'ànim en el que estiga l'equip, en el que estiguen els futbolistes, inclús, si m'apureu, en el que estiga l'entorn. I en això estem.